Cambredó està ben situat al marge del riu, entre Tortosa i Amposta. Ben comunicat, ben situat, un clima benigne. El creixement de Cambredó va ser raïs de quan es va construir el ferrocarril i van fer l'estació, pues a partir del nucli s'hi va. Així va ser. I bueno, pues, l'atractiu que té Cambredó, com la majoria dels pobles, és, diguéssim, la seva idiosincràsia, que és un poble menut, que et coneixes tothom, és sociable, és més familiar. Este és l'atractiu, però no d'este poble, jo suposo que de tots.
Nosaltres el dia que dic que estàvem a Barcelona, que vam entrar les forces de Franco, aquell dia encara van tirar obusos i vam estar a un lloc que hi havia una bòbila que de fer coses de rajoles i això. I vam dir, aquí que fa solet, dinarem aquí. I una cosina que venia amb nosaltres, que sempre havia estat amb nosaltres, una cosina de posta, i diu, no, diu, anem allà que estarem millor. I allà en temps volien posar, va caure un obús. I me recordo que llavors vam anar al metro, a refugiar-nos al metro, perquè estaven tirant encara obusos o bombes o no sé què tiraven, però ens vam refugiar al metro i vam passar la nit allí al metro. I llavors, quan vam sortir, vam veure desfilar els soldats de Franco per Barcelona. Si era el 39, doncs jo en tenia 5 anys. Jo me recordo moltes coses. Aquesta cosa de que tenia 2 anys d'aquí a casa, me recordo. Pues vam separar la família, nosaltres vam viure separats i sempre vas viure de petita ja aquella pena, aquella cosa d'estar separats i sempre ja no... I com llavors no et deixaven parlar tampoc, pues jo tampoc ja no m'agradava parlar de política.
Tu pare era republicà?
Sí, no sé, socialista em penso. Lo que mira, pues mon pare pues se va adaptar allà i... Primer tenia una por a Franco i vindre, que... I sempre tenia temor encara que hagués dit Franco que es podia entrar, es pensava que entrarien aquí i els passaria alguna cosa, i sempre... Allà tots pensaven que era solter. Per què? Perquè no poguessin reclamar la família ni fer-li res, se va passar per solter. Ell va fugir i una temporada vam estar així sense correspondència i va enviar un amic que estava a Andorra, o per mig d'un d'Andorra, que vam tindre notícies... És que, a més, no les enviava aquí mon pare, les cartes. Les enviava a Tortosa, a casa d'un germà. Perquè aquí, el cartero, no te podies fiar molt, que era un... quan, llavors t'havien de fer papers de bona conducta per a tot, quan començaves a treballar, per a estudiar, per a tot. I de la Iglesia, del govern, de tots, una feinada et donaven. I este una vegada li va dir que li ficarem que rogeta. Jo me recordo que anàvem a l'altra part de la muntanya a buscar-li d'arròs aquí baix a Solicru. I jo he anat amb ma mare a passar la muntanya i a l'altra part hi havia una casa que on feien. Jo portava 4 o 5 quilos d'arròs també i anava amb ma mare, tenia 6 anys o 7, no sé. I veníem, passàvem la muntanya i veníem a Ponte Quinto. Com hi havia molt d'arròs i això, pues, i anaven a Tarragona en el tren. La millor venia a les 3 del matí i baixava a peu a Ponte Quinto, llavors el tren venia de Tarragona. I carregats i així, i quan veníem ja van vindre en tren i van parar a Barcelona. Quan van passar els que van guanyar per Barcelona, estàvem allí, que on veníem cap aquí i estàvem a Barcelona. I me recordo que per a pujar un tren, ma mare va haver que donar una mica d'arròs que encara mos havia quedat i portàvem cap a casa un altre cop, i al de l'estació li va donar un poc d'arròs i mos van deixar pujar un tren de soldats. I al carrilet també anaven en vagons d'estos a l'època de l'arròs, que pujaven tots els que tenien assientos plens, pues, en vagons d'estos tots drets anàvem cap a Tortosa. Quan nosaltres érem petites, la que teníem, que en tenia tants, pues les grans l'ajudaven en els petits. Per a fer-les llegir i això, ajudaven a la mestra, les més grans, algun rato, l'ajudaven a la mestra. I quan vaig començar aquí també de provisional, allò, primer interina, després provisional també vaig estar aquí. I llavors tenia els fàrbols i tenia 50 o 60 o no sé quants de junts, també de crios n'hi havia. Una barbaritat. Han passat que tinc alumnes que ja són iaios aquí. N'hi ha que he tingut els pares i els fills. L'altre dia mateix me van donar records d'un de la Cava, que ara ja és enginyer i no sé què, i va preguntar per mi, encara se'n recordava, i vaig tindre pàrvuls jo a la Cava. Encara se'n recordava. I ja...
He treballat tota la vida a la terra. Pagès de sempre.
Els pares, pagesos. En el mercat, teníem vaques. Bueno, va arribar que tenia 27 anys i em vaig casar. I llavors doncs, me'n vaig anar a treballar al jornal, allí on me sortia feina. Sí, sí, aquí, bueno, vaig anar un any al Prat de Llobregat, a l'arròs, han acabat escatar enciam, i un any vaig anar a plantar i tirar l'abono a Pina d'Ebro, i a la Ribera, doncs, anàvem a la cava, a l'aldea, allí t'enviaven segar, birbar, tirar guano, a tot. I llavors me vaig engarrescar en treballar a compte meu. Vaig començar poquet a poquet i vaig anar augmentant i he sigut més o menys 30 anys, placero, fent verdures i al mercat, fent verdures i al mercat, en terra pròpia i en terra alquilada. Quan mon pare va marxar a la guerra tenia 2 anys. I quan va tornar en tenia 5. I ara poso la vida de jubilat. Vaig donar la terra a les que tenim 2 filles i jo vaig a l'hort, tinc el tractor, tinc el multicultor i faig verdura per a casa. I a mi me dona vida, perquè és el que he fet tota la vida. No sé fer res més. Només que treballa a la terra del que sigui. Uns pares no feien altra cosa. A poc me vaig comprar terra. I encabat van arribar els pares a jubilar-se i em van donar un hort a mi, que el vaig donar a la filla menuda i al cap d'uns anys, que jo la vaig plantar de taronges, la va vendre. Perquè no hi viuen de la terra, les filles.
doncs, quan va vindre la guerra, jo llavors tenia 10 anys. Em recordo que estava allí al cantó del carrer quan cremaven els sants de l'església, cremaven els sants. I va pujar mon pare, que mon pare era empleat de la Renfe. I em va voler dir, toca per a casa. Només em va dir que ell no tenia cap feina. S'acabaven de trair entre els sants de l'església i els cremaven. I el capellà que teníem, allò era una vella persona. I quan va estar allà a la guerra, el poble el va salvar. El va ficar aquí dins d'una muntanya, una caseta. I un dia, doncs, el capellà va sortir a passejar per la part de l'aldea. Els aldeans el van filar i el van limpiar-lo. El van matar. O fusillar, com vulguem. O sigui que el poble va estar per ell. Feia de metge i tot. O sigui que si el cridaves per el que fos, ja estava allí. Quan va acabar la guerra, van vindre uns quants soldats i ens van fer marxar. Perquè aquí al barranc dels Pixadors van ficar un canyó. I llavors nosaltres vam agarrar, vam carregar tot l'olfato i ens vam anar a la Mella de Mar. I allí vam passar tot el temps. Per cert, que passaven els nacionals pels camins i un anava cantant. A l'orillita del mar no me vengues a buscar, que la mar és molt traïdora. Anava cantant això. I a mi em va quedar, mira. De nit venia un hidroavion a bombardejar allà a l'Omella. I allà va caure una bomba i en vez d'explotar, se va obrir. I estava plena d'arena. En vez de metralla, d'arena. I van trobar un paper que deia totes les bombes que hago jo no exploten. Això devia ser un presoner, un derrot, diguem-ne, perquè després també vaig ser l'estraperlo, venia gent de Barcelona, empaven oli, i hi havia una que li dient Maria la Guapa, i jo pues, treballava sempre per ella. Jo vaig veure a Nesta Maria pegar una bufetada a un guàrdia civil. I el guàrdia civil de seguida el fusell, però no va tirar perquè el tren ja marxava. Que ella li va pegar el moment de que el tren arrencava. Saps? I ella va allargar cor i va pujar al tren. És que llavors la línia passava per Tortosa. I per això Santa Bàrbara també li van llevar l'estació. Reginald, Santa Bàrbara. Van llevar tots aquests quilòmetres que feia. Tots, llavors passaven tots. Tots els que venien de Sevilla, tots passaven per aquí. El sevillano, que hi havia un tren que li diuen el sevillano de gent, doncs passava per aquí.
Destinació, Tortosa. Dia 1. Cercania. Destino, Tortosa. Dia 1. Atenció, us recordem que per la vostra seguretat està prohibit creuar les vies per passos no autoritzats. Utilitzeu només els passos habilitats amb màxima precaució.
Atención, le recordamos que por su seguridad está prohibido cruzar las vías por pasos no autorizados. Utilicen solo los pasos habilitados con máxima precaución.
A treballar a la terra, a la meva difunta dona, uns germans tenien, se van agafar un restaurant a Peníscola. Ella anava els diumenges, jo els diumenges amb ella. Vaig començar a dependre de l'ofici que tu saps per portar els plats me ve a negre, però bueno, tot se va deprenent. Ara la meva dona ja va fer 27 anys que està enterrada i ja m'he quedat.
Claro.
Ma filla diu, potser ara s'han anat els. Per què? Perquè jo treballava en dos carrers per portar. Després van vindre els crios. Ara, el més minut ja tinc 20 anys i l'altre 22. Clar. Però quan eren petits, ell havia d'anar a treballar. Clar. I ell també. Jo alhora havia de cridar els crios. Els havia d'arreglar, els havia de preparar l'almorzar, portar-los a classe, tornar-los alhora a arreplegar. Això, però bueno, ja ha passat això. He sigut desgraciat en la vida en un sentit, en l'altre, doncs, per salut, estic bé. Els germans allà van fer fortunes en l'assumpte de les cuines, però tots van petar. La meva dona, que era la segona, la última, i son pare, que va ser el primer de morir, als 48 anys. El germà gran, als 43, avui, en diumenge, vam dinar junts, i el dimarts ho van enterrar. I l'altre va durar una miqueta més, però no va arribar als 60, tampoc. O sigui que els tres germans van caure joves. Hi ha coses que el capitalista ha d'enterrar molta gent de casa i diu, per què valen els millors? Quan no valen, no valen. I n'hi ha de pobre que ha passat molta misèria en la vida i arriba més gran. O sigui que això...
Has vist com no faltava massa per pescar-la?
Has agarrat alguna
cosa? Mira, al mig del riu, ell. Home, equipa, que m'he quedat sense fil, si no...
Fica-me aquí, ja poso una mirada. Fica lista.
Equipa, que em quedo sense fil.
Estàs més ample, eh?
I estira el riu 5 euros, ara mateix.
Home...
qui estira el riu 5 euros ara mateix?
Te els porto?
Doncs va, mira, els tinc preparats. Igual t'agarra i te mossega el cirulo d'ahir. Però te tindries que tirar en aquella banda perquè la corrent t'emportarà per aquí.
Ja. Però ja el riu no en tira ni l'altre.
Nosaltres volíem cruzar des d'Amposta fins a l'aldea. Anar del nord.
Mira. Sí. Per això ho diem de...
Però si hem fet cap allà a Sant Jaume.
Aquí hi ha maneta de carbono, eh?
Sí, ja.
Sí. Aquí on ho fiques?
No.
30 llibres.
3 llibres. Apren a llegir. Són
2 quilos.
Sí.
Yo de la guerra no, yo de cuando entraron nacionales en Málaga, yo tenía 5 meses, yo no me puedo acordar todo lo que me dijeron. Me dijeron mis padres que ellos se iban, yo tenía 5 meses, y como no me podía dar mamá cada momento, cuando yo lloraba me metían una muñequilla de azúcar para que no llorara. Y estábamos en la estación, subida en los vagones del tren, que no estaban muertos allí los vagones. Y entonces el guardabuja cuando venía decía, no forma caleo porque aquí, si forma caleo, ya saberlo, tienen una cosa que escuchan los caleos y bombardean. Y nada, allí todos calladitos, éramos todos. Mi hermano dice que se encontró mi madre una chaqueta y mi hermano se la puso y mi mamá dice, mira papo, quítasela aunque pase frío, quítatela porque se piensa que era un soldado y te matará. O sea que se la quitó, pero hacía mucho frío, claro, en un vagón, si no había nada. Era horrible, allí mataron mucha gente y mi madrina me llevaba en brazos, mataron a mi madrina y yo me quedé viva.
¿Y tú de estar aquí sola, mamá, te echabas de menos y tu familia?
8 meses estuve llorando. Pero llorando y mirando así. Cuando salía la luna, madre mía, ¿quién lo viera ahora cuando decía la luna? Lo pasé muy, muy mal, pero luego ya se me quitó, empecé a tener amiguitas y ya me se quitó. El carrilero de Fuentequinto a Tortosa. Bueno, paraba también en todos los sitios, pero yo iba a Tortosa y mis padres también se subieron en el carrilero cuando estuvieron aquí los dos. Uno estuvo con mi hermana la mayor y otra estuvo conmigo. De jovencita, de mucho antes de yo venirme ya con 19. Que ya tenía casi los 16.
Cuando estabas antes de trabajar al de Omedes, ¿tú sí ibas a Tortosa alguna vez con el tren?
Claro, con el tren, no, con el carrilé siempre.
Ah, no es lo mismo el tren que el carrilé.
No, que va. El tren lo teníamos que coger en Campredó para subir a Tortosa. Y el carrilé lo teníamos allí.
Y el carrilé era de Fuentequinto a Campredó.
Claro.
Y de Fuentequinto igualmente llegaba a Tortosa.
Sí, yo vivía en Fuentequinto, estaba en un paso.
¿Iba lleno? ¿Había gel?
Llenísimo. Y de la cama venía un montón. Siempre a comprar bacalao, cosas así, que por allí era más caro.
¿Iban al mercado?
Iban al mercado. Y los lunes, sobre todo, un montón. A las filas. El carrilé iba una pequeñita, por el de esto del canal. Siempre. Y era pequeñito, no era grandote como un tren. Era pequeño. Un carrilé, ¿qué se dice?
Thank you.
Vaig néixer el dia 3 de novembre de l'any 1930. Vaig néixer al Regès. I diuen que jo m'estava morint de gana. Al veure que m'estava morint, van agarrar ma padrina. Diu, perquè diuen que a Paúls hi ha una dida. I a peu se'm van anar a Paúls. Era això, i em van criar allà dalt, mira. Vaig estar molt allà dalt, molt. Hasta que vaig baixar a Campredó, i el moment de la guerra, sempre estava allà dalt. Me volien com un fill, i em van criar com un fill. I per tot, tot va portar la guerra. Un de molts que van marxar, un home, pues, també va marxar d'aquí a Campredó. I no podia vindre, perquè, clar, tots els que van marxar en la guerra, no, hasta que no va arribar temps, no podien vindre, eren rotllos. I aquí van haver els de dretes i no podien vindre. I quan m'han donat el permís de poder vindre, el senyor Joaquín de Roca va vindre aquí. I jo, aquí trobaríem uns quants per anar allà a la remolatxa. Home, mira, agarra el Daniel i la dona, diuen que és molt treballadora i molt valenta. I en més de dos homes, entre els dos te faran la faena. I m'ho anem de callar i vam estar d'elles. Vam estar 4 anys en ella, a la remolatxa, anàvem i vinàvem i encara vam arrencar. Allà ja mos coneixien tots, era un poblet com Campredó, menys habitants, però com teníem fermes, era gran com Campredó. Fins que vas néixer tu, vam arrencar. I llavors vam patir que em deia no venim més a arrencar. L'últim any, l'any 76, anàvem en tres. Normalment arribàvem aquí, i pujàvem aquí i anàvem a Tarragona. A Campredó paràvem tots els trens. Ara no? Ara no, paren tots.
Que va.
No. I llavors parava de matí a les 6, de tarda, paraven molt. Bueno, llavors, pujàvem a Tarragona. Te feien una revisió. Fent la revisió, si valies, si tot passava bé, d'allí t'anaves a la immigració. Dirun. Teníem una cartilla d'enfermedat. Quan anàvem allà? Una cartilla d'enfermedat. Mirava la cartilla, aquí, te feia la revisió. I fas la revisió. Passava bé, i llavors, des d'Irun, anar ja, que hi ha un quilòmetre, la frontera. I llavors, també el poblet que era Benudet, anar ja, i d'allí marxaves perquè el destino que deien, i nosaltres sempre anàvem direcció a París.
Sí.
Direcció a París. I a cap de París ja anàvem de cara ja a Corbella. A tota la feina teníem perquè l'únic que allà, en aquells moments, aquí no podíem obrir la boca. Aquí no podíem obrir la boca. Allà només veies els cartells de tot contra de gol i contra tots i cadascú dia el que volia i allà no diien res.
No passava res. El senyor Joaquín comunista, era comunista.
I, sí, comunista, i, sí, sí, d'esquerra a matar. Claro, vam fotre en camp de contra-sió alemans. Mm. Allí també van passar les que van passar. Després de lo que havien passat en la guerra, dir-me tu, te'n vas a França i t'agarren i foten en camp de contra-sió alemans. El que hem de passar. I és veritat. Jo, el bord meu ha sigut que ha sigut el ball. I em pujava al ball i ja ballaven totes. I la dona era més d'un any més jove que jo, any
sí,
i mig.
Any i mig.
I arribo al ball, això no es pot contar quasi, eh? I ella estava ballant. Ah, Danielet, ven, ah, balla un ball a l'Angelina. Pues, bueno, pues ballo, ball. Les noies no és com ara, que fan el que volen, ni van el que volen. Llavors les noies, al tardet, s'anaven de la dia a la estació, i els nois pues, a parlar, i el que hi havia llavors, eh? I sí, també jo vaig anar, li vaig demanar això de seguida, i va dir que sí. Més pont que de seguida em va dir, que sí, tenia ganes d'agarrar-me. I xaleu ara.
los mandataris siguen el signe que siguen. Les volen tindre controlades. I una manera de controlar-les és domini psicològic. I a través de que la gent no penséssim, te dominen millor. I llavors, si no despertem i no tenim una visió crítica de les coses, estem condenats a no adelantar. Claro, si una persona, i en definitiva la societat, no tenim una consciència crítica de les coses, doncs ho dominem o no ho traurem mai de damunt. Claro, la llibertat comença per una persona pròpia. Una persona pròpia no té una visió de les coses i un esperit mínimament crític. Clar, aquesta persona està a mercet del primer depredador que vingui. Cosa que si ve un depredador i tu el mires en una visió crítica, no fanàtica, i bueno, però almenys veus si ve en una forma amigable, ve en una forma d'invasió, ve en una forma de controlar-te, no tens una visió pròpia, que és tenir que començar per aquí, ser lliures a nivell personal, difícilment podem avançar.